Va, són les 10 i 16, les 5 i 16. Mira, ara amb la Vanessa Parellada, la nostra psicòloga, estàvem parlant de com restablir la nostra, diguem-ne, estabilitat emocional després d'unes festes nadalenques intenses. I el que feim ara és plantejar-nos una mica el mateix paradigma, però en una altra dimensió. En aquest cas, amb la nutricionista Conxa Pisà. Molt bon dia, Conxa, i feliç any 2026.
Bon dia, feliç any, què tal?
Molt bé, gràcies per atendre'ns. A veure, no són pocs els que durant aquestes festes nadalenques han, doncs bé, menjat en excés i no s'han mirat gaire perquè, en definitiva, bé, doncs el Nadal és el Nadal, trobades familiars, etc, etc. Però, en definitiva, ara volem tornar un poc a la nostra vida normal i tornar-nos a trobar bé i deixar enrere aquests excessos. A veure, què és el primer que podem plantejar-nos per començar aquest camí?
Bueno, com bé dius, venim d'aquests excessos, no? Quasi salsa de Nadal, quasi calanonce, extras, sopa de Nadal, por fe ya no es for, no? I de repente, pues, mos trobam en aquest gener, en aquest mes tan marcat, no? En frases com, ui, m'he passat, ara he pujat 3 quilos, ara me toca fer dieta, inclús frases internes que mos matxacen verdaderament de, venga, dilluns començaré fort i divendres ja no pot més, no? I això, pues, bueno, al final hem d'entendre que aquest Nadal, com a tal, no és el problema, perquè Nadal forma part de la nostra tradició i de la nostra cultura, i és una època que se disfruta molt, pues, de la màgia amb els nins, o amb els amics, o amb la família, no? Com bé deies, Pepo, han fet excessos.
Sí,
és a dir,
sí, sí.
24, 25, dia 31, 1 i el dia de Reis, generalment, que són els dies que més mos trobam, més algun extra, solem augmentar els aliments que tenen més greixos, perquè els plats que se serveixen a casa per disfrutar, pues, solen ser més elaborats. Solem augmentar també l'alcohol, no? Mm-hmm. I conseqüentment, pues, el torró queda rodolant per sa casa durant, a vegades, setmanes extra o polvorons extra que generen, no, aquestes conseqüències, no, en el final, perquè mos notam com a també més feixucs a nivell digestiu, canvien els ritmes intestinals, augmenta la retenció de líquid, no? Inclús hi ha persones que, bueno, pugen uns quilos i se preocupen per això, no? La cosa és que, bueno, mos posa això unes coses i a vegades no sabem quina decisió prenim, i a vegades caim en barrós quan tornem a la rutina de gener, no? Mm. Caim en barrós de, venga, ara no soparé, faré aquesta ayuno intermitente tan de moda, per exemple, que no és funcional per tothom, o te poses reptes de, venga, 10 dies sense hidrats de carboni, o, ai, pues la meva amiga s'ha comprat aquest suplement detox, yeah, yeah, i jo també me'l compraré, no? Inclús tothom s'apunta al gimnàs, no?, generalment per gener. Bueno, i mos posam a vegades inclús exercici com a càstig, no? Això són errors que generalment feim i que no funcionen, perquè no estan guiats a vegades per professionals de la salut o no són coherents, no? Generen efectes negatius com a més ansietat, efecte rebote o pitjor relació amb el menjar. Per la qual el que me demanaves que sí que podríem fer és bàsicament tornar a una rutina saludable. No pegar-li sa culpa a en Nadal.
No, és curiosa l'expressió que has utilitzat, perquè crec que has donat el moll de l'os. A vegades ens autocastiguem, no?
Sí, i amb el menjar també passa. No, mos prohibim durant tota la setmana i arriba dissabte.
Buah!
I per això el que no t'has menjat a la setmana t'ho has de menjar el cap de setmana. I al final jo tinc una frase que és: les prohibicions despierten deseo. No? No hem de tenir aquesta relació amb el menjar, no? Hem de tenir una relació més, bàsicament, més saludable, no? I entendre, des d'aquest punt de vista, o personalment jo com a professional de la salut, com a nutricionista, des d'on m'agrada fer feina, és entendre que dieta no és ni prohibició, ni restricció, ni res d'això. Dieta, el seu significat en grec és dieta, i això el que ve a dir és estil de vida. I aquest estil de vida ve estructurat per uns pilars, que són alimentació regulada i individualitzada, moviment, cura emocional i descans. I amb això, pues, bueno, que pareix molt fàcil d'explicar, òbviament, després se torna complexa d'aplicar-ho en el dia a dia, i a vegades inclús complexa d'aplicar-ho un tot sol, no? Com que el món de l'alimentació moltes vegades dient, bé, pues ara ho faré jo tot sol o inclús de l'esport i a vegades necessites aquest acompanyament. Eh? Per tant, quina seria la base d'una alimentació saludable, genèricament, perquè com dèiem sempre hem d'individualitzar, que sigui una alimentació variada, sempre de temporada, que això ens permetrà amb més variabilitat, més aport diferent de nutrients i també més sostenible amb el medi ambient, si és de temporada. Una alimentació que sigui equilibrada, que tingui suficients fonts vegetals, fruites i verdures, que tingui proteïna de qualitat, que tingui hidrats de carboni amb les quantitats que se necessiten i un greix sempre de qualitat. I com dèiem, individualitzada, no? En el final el cos no necessita de càstig, el que necessita és regularitat i constància.
Clar. Deixem que faci un poc d'advocat del diable, clar, perquè qui ens estarà escoltant i hagi guanyat uns quilets o es noti més pesat doncs, després d'aquestes festes nadalenques, dirà, sí, clar, Conxa, una dieta doncs, més equilibrada, amb productes de proximitat, més sants, però jo el que vull és perdre pes i ràpid. Què li diries?
Bueno, una frase, el que has dit, no? Com a perdre pes i ràpid, mai es funciona.
Aquí no.
Val? És a dir, sempre s'ha de mirar la persona com a algo individual. Cada consulta, jo sempre dic, jo me nutreix dels meus pacients perquè són els que realment cada ésser és individual i té unes necessitats concretes, uns gustos, unes preferències, unes patologies de base diferents, mai mos han de comparar, no? I sobretot tampoc tenir una actitud pesocentrista. Mal, perquè sí, pot ser que hi hem agafat un, dos quilets i a lo millor tornem a les nostres rutines i sense donar-nos comptes en van. Però i la salut, que és el principal. En el final s'ha d'entendre la nutrició com una ciència de prevenció de la salut. Si nosaltres ens cuidem i cuidem la nostra alimentació i tenim una bona relació amb els aliments i cuidem altres hàbits, aconseguim més longevitat i amb això també prevenció de hipertensió, colesterol, diabetes, àcido úrico, una sèrie de patologies que també... si les prevenim, millorem la nostra qualitat de vida, no? Amb la qual cosa, perdre pas ràpid, el que sol generar és, venim de prohibir-nos certes coses, perdem pas ràpid i moltes vegades se produeix un efecte rebote. La recomanació és baixar mig quilo o un quilo per setmana, si xerram de baixar de pas, però entendre la nutrició sempre com a cosa molt més ampli. Mal, no? Perquè moltes vegades sempre s'associa dietista en bajar de peso i no, a vegades podria ser pujar de pes, embaràs o lactància, vull fer una alimentació vegetariana, vull millorar una patologia concreta, vull saber si tenc un SIBO o un trastorn digestiu funcional, no? És a dir, però bueno, si xerram concretament de pes, com dèiem, cuidar tots els nostres hàbits i prendre's con calma, cercar a vegades algun professional de la salut si veiem que no ho podem fer tots sols, perquè a vegades això passa molt, que les persones que venen a consulta diuen, no, jo sé el que he de fer, però no ho aconsegueix. I no perquè no volen, sinó perquè necessiten una estructura i una adaptació. Val?
Estem xerrant amb la nutricionista Conxa Pissàs sobre com podem reencarar, diguem-ne, l'any després dels excessos del Nadal. Conxa, no sé si vols comentar alguna cosa, ho dic perquè et volia preguntar sobre un producte o un medicament que ha sortit també molt a les converses de Nadal quan parlàvem de dietes.
Sí.
L'Ozempic.
Bueno, sí, l'Ozempic és un gran tema aquesta. L'Ozempic en el final és una medicació que s'ha fet servir pues, molt per diabetes i demés. I hem d'anar alerta, no? Jo el compararia amb el que seria una dieta miracle, no? És a dir, és un medicament que el que genera, entre altres coses, és una sensació molt forta de saciedat, val? I ens ajuda a baixar aquest pes extra. El que passa és que a vegades, dieta miracle com a... Què s'entén per dieta miracle? Com un suplement que té un cost molt elevat, en el cas dels Ozempic sí que tindria un cost molt elevat, que a vegades no està individualitzat, que representa un inici i un final, val? I que quan el finalitzem no hi ha hagut un canvi d'hàbits, amb la qual cosa aquell pes que s'ha perdut se tornaria a recuperar o sempre estaríem, diguéssim, esclavitzats, entre cometes,
a consumir aquest Ozempic,
sí. A consumir aquest medicament. Val? Entonces, hem d'anar alerta. Hem d'anar alerta, no és per tothom, no és funcional per tothom. Val? Si realment no ens ho podem permetre, pues, ho hem de tenir en compte perquè és molt costós i, a més, genera conseqüències. No és innocu. Val? Això m'ha passat a consulta de trobar-me amb persones que potser han tingut conseqüències pancreàtiques per fer aquest tipus de medicament. Per què serveix? Està aprovat per tractar-se de diabetes tipus 2? Sí. Se fa per baixar de pes? Sí, però alerta, val? Perquè bueno, pues, sí que ajuda a reduir el sucre, com dèiem, ajuda a disminuir la sensació de gana, val? I te dona una sensació com a d'estar molt, molt saciat, però no és per tothom i s'ha d'agafar amb pinces. També genera efectes secundaris o negatius, com són nàusees, vòmits, alteracions a les heces, cansanci... Con lo qual, bueno, és un tema, és un tema. Però jo el compararia a una dieta miracle i no per tothom, i sempre tenir ull crític davant d'aquests productes.
Molt bé. I davant dels miracles, doncs bé, ja sabeu, a Lourdes. Doncs Conxa Pisà, nutricionista, moltíssimes gràcies una vegada més per atendre'ns, que tinguis molt bona setmana.
Gràcies, gràcies i bon any, Pepo.